Doncs arriba el temps de tertúlia, la sintonia del gall del monestir dona peu a saludar ja els nostres contertulians, a la Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bé.
Tens el micro molt lluny.
I amb la poca veueta que té.
Doncs repeteixo, molt bon dia.
Bon dia. L'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
I el senyor Jordi Casas, molt
bon,
bon dia.
I no em feu cridar que tinc la gola irritada, eh?
O sigui, ve la tertúlia a sobre, diu que no pot cridar.
No, home, jo aviso.
Si crida, no cal que cridi.
No m'exciteu, no m'exciteu.
No, ja està bé si no crida.
Home, jo no sé si t'excita l'actualitat.
Bueno, l'actualitat és tan poca actualitat que ja no excita ningú.
És tan
ja.
Més del mateix, no?, cada dia?
Sí.
Va,
que...
ja no excita ningú, ja. No. Bueno, no, sí que hi ha algunes notícies algunes, noves i dolentes.
Sí, i desgraciades, i dolentes, algunes, sí. Sí.
Bueno, una, concret.
Bueno, la de l'atemptat de Sant Petersburg.
Sí. Efectivament.
La del metro. I no sé, però... hauríem de rebuscar a veure quan s'ha produït un atemptat, diguem, per aquesta zona, per aquest territori, quan el focus dels islamistes, del terrorisme jihadista, suposant que siguin els mateixos autors que aquest atemptat de Sant Petersburg, doncs tenien el punt de mira principalment a Europa.
Sí, però la Rússia també té conflictes
Síria.
Mal tancats, que de tant tant rebroten, eh?
Clar, el que estàvem acostumats és que hi hagi molt lío, no?, i molts conflictes a Rússia, sobretot a la part sud, no? Però atemptats així de fora, a l'estil dels atemptats jihadistes que han passat a Europa, a Londres, a París, aquí, etc., la veritat és que no teníem, no? No teníem constància, almenys. Crec que no. O sigui, una altra cosa eren els conflictes interns o els conflictes entre ex-països o països de l'ex-URSS, que això sí que passava, però era una altra mena d'atemptats, una altra mena de...
I a més són uns atemptats molt difícils de preveure i d'evitar, no? Perquè, bueno, les forces de seguretat estan acostumats a unes determinades actuacions, no, davant de grups i tal i qual, però clar, gent a títol individual... que s'arrisca inclús a morir en l'intent, no?, i que en un moment patapam et foti una bomba a qualsevol lloc, això és de molt, molt difícil control.
No, a part això és el...
gens de previsió, clar.
I això és el valor que tenen, el valor entre cometes, eh? Per ells és que, com que no tenen res a perdre i com que estan disposats a morir matant,
sí.
Doncs contra això nosaltres, això no entra dintre la cultura occidental i no som capaços de preveure això.
No,
no és que no siguem capaços,
és que és impossible.
És impossible, perquè hauries de controlar...
A totes les persones.
A totes, perquè totes sí. Poden ser susceptibles sí. de fer una sí, cosa sí. així.
I ens portaria, bueno, de fet ens portaria el que suposo que ells també desitgen, a un estat policial, no?
Totalment.
Una manca de seguretat, no? Que bueno,
de totes maneres, no sabem si aquest conflicte... Eh?
No
l'han reivindicat.
Bueno,
no.
Però de totes maneres, encara sí. que la motivació, per dir-ho d'alguna manera, si una altra, estaria dintre la mateixa lògica de tratats sí. individuals de sí, pa sí, de pam sí. i... No? Vull dir que d'aquests absolutament imprevisibles i molt difícilment habitables, no?
Clar, de fet, ara Moscou està, doncs, indagant, intentant investigar, com comentaves, Neus, si es tracta d'un atac d'extremistes nacionalistes o bé si és un atemptat jihadista. Mm. Ara intenten aclarir aquesta situació. El que sí que tenim confirmat és la mort d'11 persones i 47 ferits i després en funció de quan s'aclareixi quins són els autors de l'atemptat, en el cas de que fos un atemptat jihadista, en aquest cas sí que es veuria doncs, el retorn un altre cop a les bombes i no al sistema que s'havia fet servir fins ara de kamikazes amb vehicles, no? Com va passar a sí. Londres, com va passar a Niza...
Sí.
Bé, doncs el tema de la seguretat, que com comentàveu, és difícil de controlar i de tenir una seguretat garantida al 100%
sí, almenys,
per moltes mesures que es posin.
La
manera, no?
El que aconsegueix és això, no? Generar una incertesa, una inseguretat i reforçar els aparells repressius, de cometes, sí. dels estats, no? Perquè, clar, bé s'ha de fer alguna cosa. Després l'encertes o no l'encertes, no? Sí. Però, clar, la presència policial, els controls...
No, que segons quines ciutats europees realment surts al carrer amb una certa... No, bueno, un cert
però...
por, sobretot veient l'exèrcit. Fa pocs mesos vaig estar a Roma i
així ho vas comentar, que estava...
des de que surts a l'aeroport, que ja hi havia molts autocars plens de l'exèrcit, plens de militars, fins a les estacions de metro, fins als principals llocs turístics, sí. I clar, això no deixa de ser un punt crea una inseguretat, sí, sí. Encara que no...
És veritat que en comptes de donar-te la sensació de seguretat que estàs protegida, et dona la contrària,
sí,
no?
De por. Sí, de dir, ostres, tanta gent aquí...
I després dels que no ens assabentem.
Molt clar.
De les mesures que es prenen puntualment perquè els arriben alguna notícia...
Els que queden avortats.
Tenen alguns indicis, no sé què, i que nosaltres no ens assabentem.
Sí.
No ben
que queden res, diguem-ne, però tot aquest és d'allò, tu no te n'assabentes. No saps quantes hi ha al cap del mes. No,
puc aprofitar per fer una conya publicitària? Perquè aquest...
Una conya o una cunya? Jo hi he entès una conya.
Una cunya. Una falca. Ah, exacte, una falca.
Però com és molt conyona, diu cunya.
Una falca.
Digues, és per tots els públics?
Sí. No, aprofito per dir que aquest any el curs d'estiu de la Unipau anirà precisament sobre l'ús del terror com a arma política. O sigui que és tot. Tractarem tots aquests temes a fons.
Una bona falca, molt adient.
No, i tant. Bueno, una falca que enviarem informativament quan calgui.
Sí, exacte. I ampliarem...
Ara, els propers mesos anirem concretant.
Exacte, ja...
Deixeu-me que saludem el Toni Ramon.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. S'ha saludat ja amb el Jordi Casas.
Un dia que coincidim.
Un dia que coincidiu. Doncs imagino que ja saps que estàvem parlant de l'atemptat de Sant Petersburg, del tema de la seguretat i del difícil que resulta controlar tot això per moltes mesures que es posin. I el fet que encara no sabem l'autoria d'aquest nou atemptat, d'aquest nou atac.
No, i segurament, per no repetir el que haureu dit, seré molt breu, bàsicament la sensació d'inseguretat que dona les forces de seguretat, els exèrcits del carrer, és absolut, perquè bueno, et recorda, no?, cada dia el que pot passar, i després la tipologia d'atemptat, que ja pots posar molts cordons de seguretat, que al final, quan no, allò, el llop solitari, o quan algú agafa un camió, o quan algú agafa una motxilla carregada d'explosius...
I a més està disposat a immolar-se.
Exacte. Per tant, ja pots posar totes les forces de seguretat que vulguis, que no, difícilment ho atures, no?, si no estàs previngut a nivell informatiu, com deia el Jordi, eh? Per altra banda, també crec que serà interessant la Unipau a l'ús del terror com a arma política en els dos sentits, perquè quantes vegades hem vist com hem jugat amb les autories dels atemptats, no? Ens ha interessat que l'atemptat l'hagi fet aquest perquè és un enemic que és molt dolent, i per tant això reforça la meva posició com a governant i sobretot, i malauradament, justifica polítiques repressives.
Home, recordem l'11M.
I de control absolut.
L'11M, què va passar?
Sí, mirem la llei Mordaza, no? Aquest tipus de lleis o les polítiques.
I a més potencia de reforç aquells que consideren que tot es resol en posar més policia, no? Sí. A part que s'ha demostrat que no tot es resol, genera el que genera, no? Un estat policial.
I el que genera el Brexit, entre altres coses, és el que està passant a Gibraltar, que ha creat aquesta tensió entre el govern de Madrid i Londres, fins al punt que avui mateix a la premsa ja es parla d'alguns dirigents britànics que amenacen d'encoratjar la secessió de Catalunya. Aquí tots juguem amb les armes que ens interessen, no?
Bueno.
Home, és bastant... La reacció dels... Gibraltar ja ve de lluny i tal. Jo, fins on sé, se m'assega la Unió Europea, l'únic que ha dit és que l'estat espanyol tenia alguna cosa que dir al respecte o alguna, no sé, fins on...
Tenia dret de veto.
I llavors, bueno, jo crec que hi ha hagut una reacció bastant histèrica, no?, per part d'alguns sectors. Jo crec que això cal atribuir-ho de la incertesa que s'està creant a la ciutadania del Regne Unit respecte al Brexit, no? Ja han començat a sortir notícies de que comença a tindre ja aspectes... impactes negatius, no? La inflació, allò, 50.000 persones que des que es va produir el Brexit s'han anat de Regne Unit, entre ells molts metges i infermeres que els necessiten, etcètera, etcètera. Jo crec que això crea un cert nerviosisme davant d'un tema que és absolutament incert, perquè no concretarà precedents, ningú sap exactament com es concreta, com es concretarà i quines repercussions tindrà, i suposo que una miqueta els partidaris ara que intenten és fer pinya, no? davant d'una cosa que pot generar molt malestar, doncs fer pinya, i ja se sap que aquestes coses de les colònies, o com dir, no sé com dir-ho, Gibraltar, això genera molta adhesió, no? Mira, amb el tema de les Malvines, no? També per quatre roques el sinal que van armar, no? Vull dir, no ho sé, el Regne Unit és que és...
En tot cas,
és bastant complicadot. I
aquí es podria rescatar, no sé si va ser un 30 minuts o un sense ficció, que era Gibraltar espanyol, s'interrogava en el titular, crec que era així. Bàsicament, quan parlava la població de Gibraltar...
Ni bojos.
Ser espanyols, per tant... Se'ls pot plantejar el dubte ara amb el Brexit, no? com passa amb Escòcia, doncs, que volen repetir el referèndum, perquè evidentment les regles del joc canvien, no? Però vaja, la posició dels ciutadans i ciutadanes de Gibraltar és claríssima.
Els drets que segurament tenen com a britànics.
Una dependència absoluta, no? I passa igual que Ceuta i Melilla després d'Espanya, no? Hi ha una població que és dependent absolutament de la... Jo dic metròpoli, perquè a mi em sembla que les tres coses em semblen colònies, però és igual. Bé, hi ha una dependència absoluta, no? Aleshores, és lògic, i dius, no em canviem l'estatus.
Home, la gent de Gibraltar, en realitat, viu molt bé.
Sí,
és gent que té un nivell de vida per sobre i no viuen a Gibraltar, eh? Viuen a Sotogrande o a Jiménez, vull dir, viuen a fora.
Sotogrande és una
organització... L'organització més luxe de tot Espanya.
Sí.
I vull dir que viuen a fora la majoria. I en canvi, també per la gent de la línia, és un...
L'urbanització no hi cap.
És a dir, que per viure prefereixen ser espanyols, però administrativament,
no,
il·legal...
Prefereixen ser anglesos, però viure... Home, és que Gibraltar, no s'hi queda.
És que allò és una...
A nivell de drets i d'administració prefereixen ser...
Però prefereixen ser anglesos.
Sí. Però després, quan volen viure la vida...
Home,
necessitarien un DNI espanyol.
Sí. No, però el tema...
No, amb el seu estan perfectament.
No, ja.
Tots són ciutadans... fins ara, perquè a partir d'ara que ja no seran ciutadans europeus, ja no ho sé. Clar, jo crec que ara la mateixa incertesa que hi ha del Brexit a Regne Unit, no, és la mateixa que hi ha a Gibraltar. Fins ara aquesta és una situació desconeguda i ja... Bueno,
però
jo la setmana que ve me n'hi vaig al camp de Gibraltar.
Jo entenc l'interès dels gibraltarenys, els ceutins i els malillencs, es diu, de seguir sent espanyols anglesos. Això ho puc entendre. El que no entenc és al revés, no? L'interès de Regne Unit respecte a Gibraltar o Espanya respecte a Ceuta i Melilla, quan tots formem part de l'OTAN i ja no són punts estratègics, no? Que hagis de mantenir per raons militars i tal, i geopolítics, no? Bueno, és que no entenc.
Vols dir que deixen de ser punts estratègics?
Bueno, el Regne Unit és una part de l'OTAN. Quin interès té tindre un lloc estratègic a un altre país que també forma part de l'OTAN, no? I que no es poden agredir mútuament, no?
És l'únic interès que pot tenir, perquè un altre interès no té. No hi ha res.
I orgull, no?
Sí,
no. Quan veus les reaccions d'un costat i de l'altre, tant del govern espanyol que vol recuperar Gibraltar, com el Regne Unit, que el vol conservar, hi ha un punt, no?, d'orgull patri.
Però jo deia...
Fins i tot algun ministre espanyol fa alguna declaració.
Home, si l'has de dir que quasi que estàvem en guerra.
Perquè
jo ho dic,
que ja ens anava bé.
Jo els dic estratègic, perquè, evident, per les seves característiques, i no podia ser una altra cosa, allò neix com un punt estratègic militar. Quan al principi és del 18 ocupant els anglesos, en el marc de la guerra de successió, allò és un pur estratègic, controles el pas del Mediterrani i tal,
que ho controles tot.
Després muntes botigues i no sé què, i fas tràfic amb el tabac i tal, però vull dir, no? Inicialment és un pur estratègic fonamental, no?, pel Regne Unit, perquè és el pas del Mediterrani, no? Però bé, en fi, l'orgull patrio és tremendo. Després passa el que passa, uns foten bombes, hi ha guerres... I aquesta noia, per què ens està fotografiant?
que no mires la web de Cugat.cat després.
Això és la tertúlia en directe i la naturalitat i l'espontaneïtat del Jordi Casas, que t'ho hem de dir, la trobàvem a faltar, perquè, clar...
T'ha vist guapo avui.
Això és tal com raja. Sí. Doncs, no sé, serà un capítol que durarà, uns quants dies més, no? O anirà amunt i avall i donant la volta...
Jo crec que cada vegada que es vagi avançant amb el Brexit...
Anirà
sortint. Jo crec que serà...
Això hi ha altres coses.
Home, perquè també hi haurà coses... Clar, hi haurà coses que caldrà definir. La gent de Gibraltar encara tampoc sap quin serà el seu estatut, quines... No? Com tindran aquesta llibertat que tenen fins ara d'entrar i sortir, de viure fora... Com que això
hi ha molta gent que treballa.
Molta. Gent de la línia entra cada dia moltíssima gent.
Imagina si pels habitants del Regne Unit, el Regne Unit, illes, i ja genera incertesa, imagina, pels gibraltarencs. Incertesa i mitja.
I no només pels gibraltarencs, per tota la gent de la línia que va a treballar cada dia.
Sí, clar. Algeciras i tota la gent.
Algeciras no hi ha tant, però de la línia, que és que està allà mateix, a total, és... la porta i...
No, si estarà a tocar. Estarà a tocar. Molt bé, doncs continuem, si us sembla, per aquesta història interminable que continua sent el procés. Dic interminable perquè sembla que vagi avançant, però sempre estem...
Refereixes a la novel·la de Kafka? El procés?
Home, l'autor podria ser ben bé.
Sí.
Podria ser ben bé.
Jo ja no tinc opinió sobre aquest tema.
No, a veure, les dades, diguem, més recents que són d'aquest cap de setmana... s'apuntava a la premsa d'un 73% de catalans que estarien disposats a... Bueno, que voldrien votar en un referèndum, una xifra que no és menyspreable, un 73% de catalans, que inclou tant els que són partidaris com els que no.
Voler votar no vol...
Hi ha hagut percentatges inclús més alts, eh?
No gaire més, una mica
75,
més.
Sí.
Però és una bona xifra.
Que sigui sostingut és la bona notícia, diríem, no? Que siguin uns percentatges sostinguts.
Sí.
I el bo és això, que... molta gent està a favor de la democràcia. El que passa,
això és un 73% que vol votar sí o sí, però quan la pregunta és voldries votar si el referèndum fos unilateral, baixa el 47%.
Home, això és normal, eh?
També.
No,
50,0.
50,0.
47 he llegit aquest matí.
Ah, bueno.
També és veritat que els percentatges d'aquests dies són...
De totes maneres, hi ha uns percentatges... Bueno, això també requereix una lectura, no? Per un costat i per l'altre. Hi ha uns percentatges que són molt sòlids i inamovibles des de fa molt temps. Un és aquest 75%, no? Més o menys, que volen votar... Bueno, que volen desencallar l'ensucar en el qual ens trobem votant.
És que és normal.
Després,
és que
cada
no,
un,
que no
el que entengui per aquesta votació és un altre tema, però que volen votar amb una consulta de referèndum amb els terminis que siguin, o els termes, no terminis,
termes,
no? Amb els termes que siguin, i un altre percentatge que també s'ha quedat aquí en torn del no, entre el 44 i el 48%, que és els que diuen que votarien independència, no? I, bueno, i això fa molt temps que estem aquí. Ho dic perquè des d'un costat...
I l'única manera de desencallar-ho és votant. És l'única manera.
De la mateixa manera que en Rajoy no és president per unes enquestes, això no ho podrem desencallar amb enquestes,
no?
Sinó que hem de posar les urnes.
Per un costat s'hauria de llegir que, bueno, que no s'amplia la base social de dependència, però per l'altre costat s'ha de llegir que un 45, 46, 47% és molta gent. I que pensant que això requereix una solució. Però noi, de moment estem aquí, no?
Però és que estem aquí i aquí estem.
Bueno, estem aquí, bueno, però es va avançant avançant en la internacionalització del procés, que el món en sigui més còmplice.
No confonguis els viatges, el Romeva, que s'està forrant a viatjar.
No, s'està forrant a viatjar, s'està forrant a fer un munt de feina.
S'està fent un fart de viatjar.
Sí, però jo utilitzant la mateixa paraula que feia servir tu, t'ho dic en sentit justament contrari. Dubto que aquests viatges tinguin gaire relax, és més,
però
no tenen...
Però que està viatjant, vull dir que,
bueno,
que
home,
això és
clar,
evident.
Sí, com les diplomàcies dels
internacionals, el que passa és que d'aquí se'n fa una lectura que no és la que s'hauria de fer, entenc jo, perquè si tenim el bloqueig d'un estat espanyol que no vol seure en una taula a parlar de res, l'única manera que tenim perquè algú el faci recapacitar en aquest estat espanyol és internacionalitzant el tema, el procés, i per internacionalitzar-lo no vindran aquí, hem d'anar allà i s'ha de fer, doncs, bueno, Europa, s'ha de fer Amèrica, s'ha de fer tots els països que d'alguna manera poden fer recapacitar en aquest estat espanyol i poden ser partícips d'observar el que està passant. amb totes les dificultats que suposa tenir un estat en contra, i un estat com l'estat espanyol en contra. No fa gaires dies, això no sé si em veu parlar la tertúlia passada, que no vaig poder venir, però teníem les declaracions del ministre, exministre Margallo, no? Francament, no vull ni saber el que deu haver fet l'estat espanyol per bloquejar aquestes vies que des d'aquí estem intentant trobar perquè sigui el problema conegut. D'una banda, aquesta és una cosa. De l'altra, s'està avançant també en l'aprovació d'uns pressupostos que aquest país necessitava, perquè recordem que teníem un pressupost prorrogat i no es
això pot... és normal, o sigui, només faltaria sí. que el govern no avancés en l'aprovació dels pressupostos.
Uns pressupostos sí, que situació... em sembla que passaran pel Constitucional.
Això no, no vol dir avancem en el procés, vol dir
també
avancem mínimament en la governació del país.
No, i també ja aquests està. Pressupostos contenen una part per poder fer efectiu el que aquest país majoritàriament en un 70 llarg percent vol fer. Bé, doncs està avançant, no segurament a la velocitat que tots voldríem, perquè d'impediments no ens en falten, però s'està avançant, i jo també intueixo que s'està avançant en moltes coses que no s'expliquen obertament, perquè, doncs, perquè tens a l'altre costat algú que només obres la boca i ja t'envia els
mira, tribunals. Mira, jo només veig que han passat els 18 mesos, que hauríem d'estar, vull dir que aquest mandat d'aquest govern ja s'ha acabat, ja era, tenia el mandat per 18 mesos, i estem
juliol
on
no
estàvem.
Juliol no acaben, els 18 mesos?
Primer, els 18 mesos acaben el juliol, Neus. Però, aquest, va començar, aquest govern va començar
doncs
el gener
doncs
del 2016.
Sí,
es va constituir
sí.
el gener del 2016.
Vale, doncs llavors
serà el juliol, serà no avancem tempos perquè sempre anem passant pantalles, passant pantalles.
No, no, si passa pantalles no...
I no ens dona si no temps passen... d'allò,
sí que es passen pantalles, però no el sentit que tu dius.
Sí, home, perquè a veure...
Jo crec que... Jo només diré poques coses.
Hi ha un
coses,
compromís,
a mi aquest tema també em cansa, Primer, ja sé que la batalla, sobretot, és una batalla de discurs, i per tant és important el llenguatge i el que es diu. Però em sembla un error colossal quan es vol referir al govern de Madrid o al PP o als dos grans partits o inclús algunes estructures de l'Estat parlar a l'Estat espanyol. Quan en realitat avui per avui forma part de l'Estat espanyol, d'aquí uns anys ho sé.
Bueno,
és
raó.
Estat espanyol. Ja.
I
a més
raó.
Això no ajuda a ampliar el consens entorn a la independència, perquè la gent, molta gent identifica Estat amb Espanya i per tant ho identifica com una acusació a Espanya.
Amb això tens raó.
Aleshores, sí, això crec que terminològicament no afavoreix.
I en aquest cas és govern
espanyol. Jo diria
raó,
govern, PP, PSOE i tal...
Va més enllà del entre govern.
Entre altres coses, per centrar realment els adversaris.
Sí, el que passa que va més enllà del govern estricte,
I llavors i el control que tenen són els aparells de l'Estat qui mana, normal.
Comets aquests errors,
això
per això dono la raó.
Segon, a veure, hi ha dues coses. Una cosa és que en Romeva, dic a Romeva perquè és el que li toca, es pot fer un far de viatjar i interessar, efectivament, alguns parlamentaris, alguns grups parlamentaris, gent que s'interessarà, és lògic, perquè no és una cosa, no és pecat a minut el que està passant a Catalunya, però una altra cosa, quan tu dius internacional, és aconseguir realment l'adhesió d'alguna institució internacional o europea en el tema, que són els únics que podien pressionar i exigir al govern de Madrid que faci el favor de negociar en Catalunya i buscar una solució. I això, un suport explícit al procés, no el trobarem a cap instància internacional ni europea, a cap! Això està cantat. Això està cantant. No ho trobarem a cap instància internacional ni europea. Això està cantant. Una altra cosa és que ja seria molt que aconseguíssim, com ja s'ha dit alguna vegada, que diguéssim, escolti, per favor, seguin i posin-se a negociar. Però d'aquí no passaran, D'aquí no passaran. D'aquí... Ara, si hi ha algú que diu, a mi em sembla bé.
És el que jo estic exigent.
Primer, creen un desgel... desgelin la situació que aquests moments estan glaçades i amoroseixin la situació i seguin i parlin.
Cap, això és el que volem tots. I això és...
Però ara estava explicant el que jo volia. Sí.
Les adhesions les trobarem l'endemà, no el dia abans.
L'endemà de què?
Això no passarà mai. O sigui, jo dubto que cap estat europeu, per dir-los de proximitat, es posicioni a favor, ja no dic ni de la independència, ni d'un referèndum, allò com forçant a l'estat espanyol a fer un referèndum. Jo crec que això no passarà mai. Si hi ha adhesions... si algun dia hi ha una declaració, si algun dia es fa un referèndum unilateral...
Tampoc.
Ja veurem, depèn dels resultats, si l'endemà hi ha adhesions. Mai passarà abans. Mai cap estat jugarà al coll, diguéssim, no? O les relacions diplomàtiques amb l'estat espanyol. Per tant, això ja ho sabem. Ara, respecte a fa uns quants anys, el que no hi ha ara damunt de la taula, que sí que hi era abans, era el no per resposta. abans aquests estats eren no al procés, claríssimament, i feien declaracions clarament contràries al procés. En aquests moments, o, ja, o des de ja fa un temps, que les seves declaracions són, bueno, això és un tema intern, això ho han d'arreglar, això... O sigui, hi ha hagut una mutació del que era la reacció dels altres estats respecte al cas català, del no, i d'això no pot passar, això no passarà mai, etcètera, etcètera, al, bueno, això és un tema intern, no? Hi ha com, bueno, certa... si tu vols mirar-te amb molt positivisme, acceptació del procés, que no vol dir una declaració claríssimament de dir no, estem a favor dels catalans. Jo crec que això no passarà. Si algun dia hi ha l'endemà, pot ser que passi l'endemà, però mai passarà abans.
Bueno, estem d'acord, sí. És això. Sí.
Sí.
Bueno, no, que sí, que sí, estem d'acord, sí, és veritat.
Jordi.
El que passarà endavant no ho sé, però és veritat que ningú es mullarà, això.
I a la propera tertúlia
mullarà més
igual.
Enllà del que diu l'Antoni, que és veritat, que ja s'ha expressat de dir, escolti, com diuen sempre que sou algun conflicte, d'altra banda, vagi a veure si hauré de negociar. El cap és el que es tracta.
No, però el que era, a veure, jo el canvi substancial l'he vist amb això, el que era impossible o el que era impensable per molts estats, ara és un tema intern, escolta, parlem.
No, però això
almenys
sempre,
no tens la...
Això sempre ho dic.
No tens la, ho dic, el cop de porta que es tenia fa uns 10 anys, més o menys, no? Que sempre era una negativa.
No, si fa 10 anys això estava a les Bessoles, no se'n parlava.
No se'n parlava.
El que passa que en tot aquest procés hi ha nivells i nivells, no? Hi ha nivells que segurament són més anecdòtics.
Home, sí.
Com el... Tu has fet una truita mai?
Jo sí.
I què fas per fer la truita?
És pel·lir els ous, això.
Desprecintar els ous, no?
És que saps què passa? Jo poso...
Batre els
ous. Perquè em quedi més sòlid i foto la closca.
Diu, no, a mi ja me la poso en el plat i ja està, no?
Ja sé per on vas.
Bueno, al final no...
Al final no passa...
No passa res, no? És irridícul.
Però, clar, és que és com anecdòtic, no?
No, anecdòtic no.
Bueno, però això també
serveix.
Anecdòtic en el nivell vella que hauríem de ser i no està discutint
això també,
aquestes coses.
Això també porta un element important que, en el sentit que la justícia, la justícia espanyola no ens és intrínsecament adversa. En aquest cas, evidentment, i en el cas de l'alcaldessa de Berga, igual, no? Hi ha coses que dius...
Bueno, però és que ja, Jordi, jo trobo que el gros ja és haver d'anar a fer declarar un regidor
perquè dic que havia
que per fer
no,
els ous, home.
Però
i que et preguntin què volia dir amb els ous. Què vol dir trencar?
Que acusació no se li podia fer, perquè la frase per fer una truita s'ha de trencar els ous i em diràs de què el pots acusar. Ara, agafar-lo, portar-lo a declarar és anar assenyalant la gent amb el dit i anar intimidant la gent.
I anar intimidant a poc a poc.
El govern espanyol, per ser correcte, com diu el Jordi, el govern espanyol, que sí que utilitza totes les armes de l'Estat, ara sí, les utilitzarà absolutament totes i assenyalarà un per un. Poder no aplicarà l'article de la Constitució,
però les dues parts estan utilitzant les armes.
Anirà un per un.
Toni, jo estic d'acord que les dues parts estan utilitzant les armes.
Sí, quina és la Generalitat?
El que passa, i aquí està l'error de la diagnosi, per part de l'independentisme, és que les armes són absolutament desproporcionades. O sigui, Catalunya no té res a fer perquè no té d'armes. Perquè aquí seria la primera part de la diagnosi sobre les possibilitats que això tiri endavant. Però bueno, jo el que volia dir és que, home, es demostra que quan els polítics foten la gamba i tal, cony, que també la justícia també s'ha posat al seu lloc. I, escolti, això no és motiu de denúncia ni de penalització ni de res.
Posar al seu lloc,
no?
Posar al seu lloc hagués sigut no acceptar la
denúncia.
Exacte.
Jo no estic gens d'acord amb això que diu Jordi.
Això seria el normal.
Exacte. Bueno, ja no ve procedit. Però
la
declaren
nul·la.
Igual que agafar l'alcaldessa d'Albert.
Què?
Ja no hauria d'haver hagut procés. Per què s'ha fet aquest procés? Per què s'ha portat a declarar? Per intimidar? Jo estic completament d'acord amb el que diu.
Però que algú es pensava que l'altra part es quedaria plegada de braços. Però quin país hem vivit?
A veure, un moment. Per coses més significades, si tu vols, poder et donaria un punt de raó. Però per dir una frase com aquesta...
Sí.
O per fer... és una intimidació.
Però escolta, part... si la instrumentalització de les frases l'estic veient als dos costats. O sigui, aquí ningú no diu
quina
res que aquí ningú diu res que l'altre part no li tersiversi. Si és cada dia això. Cada dia és una interpretació que diuen els castellans torticera del que diu l'altra banda, pels dos costats. El que passa és que un té possibilitats judicials d'intervenir i els altres no.
Bueno, ja m'explicaràs quina... quina...
I per no parlar de les animalades que el Puigdemont als Estats Units, que bueno, aquestes ja no hi entro, perquè vaja, les va dir d'alçada d'un campanar.
Com quines?
A veure...
Bueno, animalades, comparar això amb situacions que no té res a veure, no? Traient... És igual, però això ja forma part del llenguatge. A veure, jo tinc una clar que en aquest procés el rigor s'ha acabat. Aquí no hi ha rigor analític, ni conceptual, ni res. Aquí cadascú a veure què li diu més grossa. A partir d'aquí, doncs, bueno, acceptes coses, no les acceptes.
Bueno, és una manera de veure, home, no la comparteixo...
Em sembla inqüestionable,
no,
això.
No, home, no.
Bueno, m'agradarà que un dia algú es dediqui, quan acabi tot això, si és que acaba, a fer un llibre per explicar el que han dit uns i els altres. Ens fotrem un far de riure de calample.
Bueno.
Home, clar.
Doncs deixem les truites.
És la teva visió.
Home, jo som més, bueno, jo som més del Ferrat, jo, eh? Jo som més del Ferrat, jo.
Bueno, també l'has de trencar. També l'has de trencar.
Però no el bat, no el remena.
Bueno,
el deixa tal qual.
Bueno, Toni, no, a veure,
no hi ha manipulació, llavors. No hi ha manipulació en l'ou.
Ah, l'ou, no. Bueno, va, Toni, trenca aquest debat.
No, el que estàs dient... És evident que el govern espanyol no es quedaria de braços creuats, és obvi. Si un govern espanyol que fins i tot, a nivell anecdòtic, prohibeix la presentació d'un llibre d'en Sánchez Piñol... com és el Victus, o la segona part de Victus, em sembla que era el Victus.
Sí.
Home, em sembla que ratlla el ridícul. Per tant, si havia de reaccionar, que reaccionés, que reaccioni explicant motius, que no reaccioni engegant tota la màquina repressora i que no reaccioni fent promeses d'unes inversions que fa 10 anys que s'haurien d'haver fet. Bueno, si aquesta és la reacció de l'Estat, o sigui, repressió és la utilització de totes les eines possibles, doncs les que són més de superfície, les que són més de claveguera, doncs no ho sé, jo crec que això dona més arguments per continuar i tirar endavant.
Exactament, davant d'això, que és incomprensible, és com voler seguir formant part d'aquest estat.
Jo no he justificat de cap manera. El que sí que dic que era de preveure, i és lògic, només coneixent una mica allò, és que, evidentment, suposaria tota la resistència del món. Vull dir que no hi ha cap estat, per democràtic que sigui, que posi la catifa vermella perquè una part del seu territori se'n marxa.
Mira, què estan fent els anglesos, Jordi?
Collons, sí. La Mary està dient a l'Escòcia que se'n vagi, no?
A veure, no, però no li està, bueno, ni jugant en contra,
Bueno, de moment li acaba de dir per enèsima vegada que res de tornar a fer una consulta, vull dir que...
De moment,
en aquest moment.
I això que el context constitucional i inclús de tradició política no té res a veure amb l'espanyol, que és una altra història.
I mira el que va passar fa... No? Quan doncs, el primer ministre britànic doncs no ho comparem, és que no té cap mena de comparació.
Els anglesos tenen la sort o la desgràcia de no tenir Constitució. I per tant, cada llei que aproven és un desenvolupament de la Constitució.
És igual, però la Constitució, qui et trobes amb gent que pensa que el referèndum i t'ho avala, a més amb arguments sòlids, entra dins de la Constitució i gent que diu que no. Per tant, és una voluntat política.
Però dir que no tindrà Constitució,
no tindrà
un article 2 i tal, els hi posa més fàcil.
I també ho veig al Parlament. Gent d'una tradició democràtica, lluitadora, revolucionària, com sou la gent que veniu del PSUC, ara, no tots, no tots, però n'hi ha alguns que no lluiteu per aquesta democràcia. O sigui,
què vol dir?
Això és d'aquelles animalades que deia que se solen dir.
Aquestes
són les grosses.
No se solen dir.
Què vol dir aquesta democràcia?
No, que sembla que us posicioneu davant del procés o que amb cansament...
És que cansa,
Bueno, escolta, cansa.
Cansa, la política... Bueno, vaja, jo no estic fins als collons per parlar, clar.
No, però...
Ja tornem.
No, però... Ja sé.
Home, clar que cansa.
Però llavors plegueu veles. Jo crec que el que està dient l'Àngels és que la sensació, que ens podem equivocar, la sensació és que plegueu veles. De dir, mira, tu, això no és possible, deixem-ho estar.
Sí, exacte. I que no lluiteu...
Això és la sensació.
És que no és possible. Jo perquè de lluitar una cosa que no me crec. Jo no ho crec.
Perfecte.
Si estéssim en aquest punt, però no hauríem... Les dones encara no votarien.
Perdona, ni a... Què té que veure el cul amb les
tèmpores?
A veure, ni a curt ni a mitjà termini...
Però que surtin i diguin això mateix, i ja està, i llavors no vagin marejant la perdiu de... Hem de pactar, ha de ser pactat amb l'Estat com si no s'haguessin tancat mai
pactat.
Però a veure, anem a veure, objectivament, i un dia podem fotre anàlisi objectiva, no hi ha cap element internacional, ni europeu, ni espanyol, ni català, que doni a entendre que això a curt i a mitjà termini, i al mitjà termini posi els anys que vulguis, sigui possible. Per tant, jo, li tapo una cosa que no veig possible, que l'únic que generarà serà frustració col·lectiva. Escolta, no m'hi apunto.
I els
no
drets dels treballadors que tu tants anys has defensat, hi havia moments a la història, i no parlo ara recent, que tampoc es veien possibles. I bé que vas lluitar, oi? Sí. I bé que hi vas estar.
Sí.
Pues, entén que això és el mateix.
No és el mateix.
Sí, senyor, és exactament
el mateix. Per què ho he de veure igual si no sóc independentista? Jo per què ho he de veure igual si no sóc independentista?
Jo no dic que siguis independentista.
Jo puc considerar molt legítim i molt noble lluitar
per la justícia
social, en canvi no puc considerar.
Parlo de la defensa de la democràcia.
Jordi, sort que t'has allunyat del micro,
Parlo de fer un referèndum. Sí, però
no confonguem les coses.
Doncs Lluís, què us sembla fer el referèndum?
Cony, ja ho estem fent.
Jo, ara, Àngels, a veure, i Jordi,
tirant per la via del mig, el referèndum no el tindrem.
El que només veig és totes les excuses possibles per no fer-lo. O sigui, sempre anar posant damunt de la taula...
No, jo no poso excuses.
Accions que
jo no ja s'han fet,
no? Hem d'anar a pactar, hem d'anar a demanar-lo, hem d'anar a negociar.
No,
això ja
s'ha fet.
No,
no,
no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no,
el que jo no vaig amb el Siri a la mà, perquè jo sé que els que em diuen lluita pel referèndum no estan lluitant pel referèndum, estan lluitant directament per la independència. El referèndum considerem que ho diuen una pantalla passada. Per tant, o juguem tots honestament i ens posem d'acord. Home, clar, que sí, home.
Doncs ara, clar, i llavors els que sí. Vosaltres, com
no
estàs?
Quan el PDeCAT és que diu, hem de fer campanya a partir de la majoria del sí, no per crear les condicions per fer el referèndum.
Són dos lluites paral·leles.
Sí, sí, sí.
Va, us proposo un altre tema.
No, però, deixa'm acabar, perquè
doncs,
aquesta li he de contestar, sisplau.
Última intervenció, última intervenció.
És el mateix, si la lluita paral·lela que s'està fent, ells no fan la lluita paral·lela directament, com no es posicionen amb un clar no a la independència, posen totes les excuses perquè no hi hagi un referèndum.
Exacte.
És exactament...
Tu, el referèndum l'hauria de coincidir. Jo el feia demà, El fèiem demà.
No ho sembla, jo el que veig és tot el
contrari. Aquest tema per obrir un altre que fa referència...
Que tenim temps.
Una mica, només una mica. És per saber la vostra opinió sobre aquest nou registre únic de parelles, de fet, que doncs serviria per... reconèixer, doncs...
La Carme vol tornar les aigües a la normalitat.
Home,
en aquest canvi.
És que després ha sigut una truita, però amb uns quants ous, eh?
Bueno, és que jo per mi...
Hem fet una truita familiar,
Jo per mi... És un tema que ve de gust.
Ja sé per on vas. Ja sé per on vas. Després t'ho preguntaré.
Vinga.
A veure què tal.
Va, escolta,
tinc una opinió crítica.
No, a veure, què us sembla que s'hagi... El govern ha creat aquest nou registre de parelles, de fet, perquè es reconegui...
De parelles estables.
Estables. Parelles estables, exacte.
Clar, de fet, els ajuntaments ja ho tenien.
No existia ja això. No existia.
A nivell municipal, els ajuntaments sí, ara serà a nivell, diguéssim, de país, no? Un únic...
I llavors anul·la
perquè els hi reconeix
el registre municipal?
No té per què anul·lar-lo.
Llavors està duplicat.
No, tu has de fer una inscripció ara en aquest registre. Llavors, el que es preveu amb el registre únic és que no pugui haver-hi anys de convivència en diferents municipis, que quan hi ha una viudetat, quan hi ha certs problemes, hagis d'anar a començar a rescatar. Ostres, estic registrat 2 anys a Sant Cugat, no sé quan, amb un altre registre que em vaig donar d'alta, etc. No? Hi ha duplicitats que amb el registre únic s'haurien d'acabar. Com ho vaig estar mirant ahir, perquè com... tinc molta pressió familiar, Ramon. I després sí que agilitza alguns tràmits, però encara no iguala el que és el matrimoni. O sigui, hi ha algunes, per exemple, tornem al tema de la viudetat, doncs has de, en cas de matrimoni és automàtica, perquè hi ha un llibre de família, no?, que justifica aquest matrimoni, en aquest cas has d'anar al registre i dir, escolta, doni'm una mena de justificant que fa 5 anys que som parella estable. Llavors, bueno, hi ha tràmits que sí que s'hauran de continuar fent.
Sí, en cas de separació
però bé,
també...
benvingut sigui, sobretot unificar criteri que sigui únic, no?, per tota l'àmbit tota de la Generalitat.
Deixeu-me que em pengi una medalla. A l'Elfi, que ara ja no existeix, vam aconseguir fa més de 15 anys, a nivell de conveni, que les parelles, de fet, que ara diuen parella estable, tingués els mateixos drets laborals, parelles homo o hetero, és igual, I en aquells anys no ho tenia cap empresa. Després no se'n va fer gaire gust, però bueno, vam aconseguir-ho. No, però bueno, em sembla estupendo que...
Home, clar, imagina't els dos treballant a Delphi, a l'hora de demanar vacances, per exemple, no?
Bueno, però és igual, igual que... Si
no, no, però per
igual
això
que un matrimoni, que... vull dir que...
Perfecte. Sí. No, si t'ho dic per això. Que tinguessin els mateixos drets, no? Que pel simple fet de no estar casats...
Drets que es podien regular al conveni, Drets de conveni, per entendre's.
Exacte.
els altres que els ha d'arreglar que els hi toqui. Bé, doncs ens sembla molt bé tots, no, això?
Sí, no ens faltaria.
Doncs et ve de gust... Estem d'acord. Et ve de gust parlar del Sant Cugat, ve de gust?
Bueno, no
et va venir de gust?
Bueno, no sé si venen de gust.
No, no sé, hi vau participar del Sant Cugat?
No, no vaig poder.
No, és que a més el dissabte va ploure moltíssim.
Bueno, clar, és que va ser una primera edició una mica al 50%.
No
vaig sortir. El que sí vaig veure i vaig rebre imatges i vídeos de gent coneguda, companys que estaven, bueno, el diumenge perquè feia aquell dia tan maco, gaudint-ne, però no vaig veure.
Sí, el diumenge va fer bon dia, això sí.
Comentari després de l'experiència.
A veure, és un Sant Cugat ve de gust si tens diners. Seria el resum de la fira, entesa doncs, que si ha de ser una activitat promocional del territori, que l'Ajuntament hi aboca esforços i suposo que diner públic, m'imagino, perquè suposo que tota aquella infraestructura deu tenir els seus costos. Home, poder per part de la restauració hauria de ser un altre tipus de tarifa. En general queda...
Era car.
O sigui, el nombre d'etiquets per un mini platet de formatge podia ser de 3 o 4 euros. Sí. Quan estàs en una fira, a peu dret, que ningú et garanteix una cadira, que no hi ha, uns costos de servei,
costos,
em sembla...
Si volies dinar mínimament d'una forma
no
consistent,
si volies dinar
a sopar, 20 euros
i més. Si volies sortir tip, realment et gastaves molts calés. Bueno, tant és així que nosaltres amb el nostre grup va ser tu que a casa que tens ous, jo patates i una fonatura de patates. Ens vam anar cap a casa, Tal qual vam anar a trencar ous. Però, home, crec que això és una reflexió que caldria fer. Bueno, Sant Cugat ve de gust, però si tens calés... Si,
no, molts si preus raonables, doncs, segurament, això, que... no sé, jo no...
Però si, és que si ho tens
que quedes fora.
Toni, si ho tens calés, el que has de fer és viure a Sant Cugat. Tu què fas visquent a Sant Cugat si ho tens calés?
Bueno, ja això...
Batallant.
Això, batallant. O sigui que per la segona edició potser que caldria que s'estudiessin
algunes
qüestions.
Caldria estudiar una miqueta, sí, posar certs límits.
Sí, perquè normalment aquestes fires i aquestes mostres gastronòmiques o com sigui, els preus són més
populars.
Més populars, perquè precisament, com deia el Toni, hi ha unes ajudes, com a mínim la infraestructura, que és amb diner públic, no? I que l'Ajuntament i la comunicació que s'ha fet també se suposa que doncs, també ha sigut a càrrec de... No ho sé, i també estem parlant ara, des del desconeixement ara.
També a mi em passa exactament aquesta mateixa sensació amb el mercat Pere Sant. Sí, jo trobo que el mercat, que és un equipament públic, això no ho podem perdre de vista, tingui els preus que té. O sigui, evidentment jo decideixo no anar-hi i no passarà, jo hi vaig anar un dia, vaig estrenar-lo, vaig dir carai que bé, vaig anar a esmorzar, em vaig pagar un ronyó per un croissant i un cafè amb llet i fins aquí la meva visita al mercat. O sigui, no pot ser que equipaments públics tinguin aquests preus. O sigui, de la mateixa manera que els bars dels centres cívics, per anar a un altre extrem, han de presentar una llista de preus i l'Ajuntament ha d'aprovar aquella llista de preus, m'agradaria saber què passa amb aquest mercat. Ara, jo sempre he dit, una cosa és ser ric i l'altra gilipolles, jo pagar el que val dinar o sopar en aquest mercat, quan t'has d'agafar tu el plat, quan has de buscar-te a veure si tens taula, quan no hi ha una sèrie de serveis,
no,
em sembla
no
absurd pagar aquells preus. Però és que recordem, és un equipament públic, que això és el que trobo també molt fora de lloc. Hòstia, em sap greu que us he deixat el tema
els
últims segons.
Els últims sempre seran els primers, ho deien, no? Doncs aquest ha estat el cas. Gràcies a tots i a totes. Ens tornem a trobar doncs, després de Setmana Santa.
Teniu
vacances.
Tenim vacances.
Ara vigileu els ous que trenqueu, eh? Vigileu. Oh, ja. Gràcies als quatre. Molt bon dia.
Bon dia.
A veure,